Catalunya Ràdio Sense Fronteres.
Hola, bona tarda. Som a una platja. Aquest estiu, el Sense Fronteres el fem des d'una platja o altra. Avui, la veritat, preciosa, però l'aigua, jo no sé què passa aquí, a les Bombardes, a l'Alguer, que està tan freda, alguna cosa dels corrents marins, alguna cosa així m'han explicat. He vingut aquí perquè puc veure el perfil del poble amb la seva muralla i les seves teulades, i això inspira. Diu una dita que tot català ha de venir alguna vegada a la vida a l'Alguer. Són llestos, aquests algueresos. Però per ser un cas, jo ja ho he fet. He comprovat que ens entenem en català i algarès, que és el mateix. I ara em toca un descans. Em tombo. M'estiro la tovallola, però no per no fer res, sinó per sentir com és la vida d'un home compromès al Nepal i també com és una sastreria teatral a Barcelona, això sí. I també el Kilian Sabrià, que insisteix a no moure's de l'estudi. Avui parla amb qui, Kilian?
Doncs mira, Montse, avui faré una mica de trampa. Avui l'important no és amb qui, sinó on. M'han dit envoltat de bunyols, d'orxata, i jo em deixaré envoltar, esclar. Però no pateixis, no pateixis, no em mouré, no em mouré.
El Kilian que no es mou i l'Adrià Bas que no para, segueix fent ruta a peu, i no sé avui on estaràs, si ha caminat molt a poc, Adrià, on?
Hola, Montse, bona tarda a tots, com esteu? Sí que és cansada, sí, dona, però també és molt gratificant. I d'aquesta manera he arribat al port de Tunis, a Tunísia, seguint les pistes d'un mercader de Solsona que a l'edat mitjana va arribar a aquestes terres, s'hi va casar, i quan va tornar diuen que va portar una relíquia molt important de la cristiandat.
Doncs amb tot això ja podem començar.
Sense fronteres, sense estiu.
Hola. Què li podria posar?
Primer haig de saber què teniu. Què teniu?
Vale. Pues tenim tota varietat de gelat, sí. Tenim horchata valenciana, que sí. La fabriquem així. Tenim bunyols, tenim xurros, xocolate, i però també tenim fartons caseros, que fem nosaltres així.
Déu-n'hi-do, ho feu tot aquí, vosaltres?
Sí, tot nosaltres. Per els matins, a primera hora, ho fem tot.
Escolti'm, em costa decidir perquè tot fa molt bona pinta.
Sí.
Com que això de la ràdio és una mica estrany i màgic, jo hi he aparegut aquí al mig, però no sé exactament ni on sóc. Ara veig aquí que hi posa Bunyoleria Santa Catalina.
Sí.
Això és a València, València.
Sí, València, València. Està en el centre, en la plaça de la Verge.
Sí.
I és en el centre històric, diguem, en el casc de València, el més antic.
Pel que veig, és un lloc que sembla molt tradicional. Deu tenir el pes de la tradició, no, això?
Sí, té 2 segles de tradició. I així, per això, per no trencar la tradició de València i totes les coses que es mengen així, les típiques, nosaltres el que fem és servir durant 2 segles que dura això, servim sempre les mateixes varietats de tots els productes.
No han canviat, pràcticament, els productes?
No, els productes són els mateixos. Ara fa cosa de un any més o menys, és començarem a servir també menjars per esmorzar i tot això, però no és el que més basem.
Perquè aquí la gent què és el que més demana? Així tindré una idea més o menys de...
En estiu, sobretot, la gent quan venen estrangers, més que res, també demanen horchata en fartons. Quan ja que fa més fresqueta,
sí,
pues demanen més xurros i bunyols i xocolata.
Escolta'm, horchata i fartons, junts, sí, les dues coses juntes.
Sí, horchata en fartons, és lo típic.
I això com es menja? S'assuca?
Sí, es suca. Sí.
Perquè el fartó, el fartó què és exactament?
El fartó és una pasta, sí, és com la pasta de l'ensaïmada, però és allargat. I res, es fem per el matí tots. I ve gent a posta a comprar endur-se els fartons, però estan acabats de fer.
Seria el que em recomanaries o què?
No, ara recomanaria millor bunyols de carabassa. Sí.
Bunyols de carabassa?
Sí, perquè n'hi ha... Bueno, bunyols poden ser de moltes maneres, però nosaltres el que hem especialitzat són els de carabassa.
Uau, no ho havia sentit, han de ser boníssims.
Sí, sí, estan molt bons.
Doncs escolta'm, ara m'ho vaig pensant, això, i et dic què és el que vull. De tota manera, això no és un lloc petit, a mi em sembla que aquí hi cap molta gent, no, aquí?
No, té el que és el Saló de Baix, que caben quasi 100 persones, i el Saló de Dalt,
sí,
que també està, de totes maneres, l'any passat, a l'agost, el reformarem tot, perquè s'havia quedat un poquet, encara que és tradicional, però... N'hi havia que ficar l'aire condicionat, el fil musical i tot, perquè la gent estigui més ambientada.
Pel que estic sentint ara aquesta hora, hi ha una mica com Nacions Unides aquí, perquè molts dels que estan aquí atenent a les taules els veig, sí, de diversos països del món, fins i tot, no?
Sí, això ha sigut, sí, una novetat, perquè en principi ara n'hi ha xics també treballant de cambrers, però abans solen ser amb xiques.
Només xiques?
Sí, només xiques, i els xics estaven dins a la cuina netejant els plats. I ara pues, han decidit que era millor que n'hi haguera de les dos i de, claro, de totes les cultures i de tot.
Ai, que difícil que és això de demanar alguna cosa. Jo crec que de manera el que m'has dit tu, aquests bunyols de carbassa, que fan molt bona pinta. Això va acompanyat, sí, en què? En què hauria de prendre, hem de veure?
En el xocolate.
Amb xocolate.
Sí, és el millor. N'hi ha gent que ho suca en la horchata, però no, el millor és en el xocolate.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, aquí ens engreixarem una mica, em sembla.
Sí, perquè damunt li tens que tirar un poquet de sucre als bunyols per damunt, perquè estiguin millor.
Clar, clar, a més el sucre. Estic fent càlculs de calories que m'emportaré.
Sí, ja no fa falta que sopes.
No, pràcticament no. És un lloc molt, molt conegut, no?, pels valencians, la bunyoleria.
Sí, molt. És per als valencians i per fora d'Espanya, perquè n'hi ha moltes vegades que no es ve gent estrangera de Londres i de... És que jo atenguia una taula exactament de Londres que venien així com en un fullet on ficava que tenien que anar ahir a Santa Catalina.
Ja esteu a les guies, vaja.
Sí.
Perquè ara imaginem-nos que algú no té aquesta possibilitat que he tingut jo a través de la ràdio d'aparèixer aquí per art de màgia i trobar-me, sí, aquí a la bunyoleria sense saber per on he vingut. Si algú ve a València i vol trobar la bunyoleria, com ho ha de fer? Ho pregunta, ha d'anar...
Té que anar a lo que és el casc antic, on està el Miguelet.
El Miquelet, molt bé.
Sí, el Miquelet és molt conegut en València,
sí,
i el Miquelet en un dels carrers està, però res, una volta estigui en el Miquelet es preguntarà on està Santa Catalina, i damunt tenim l'església també davant de l'orxateria, que no n'hi ha pèrdua.
S'ha de ser gairebé un esportista professional per poder seguir el ritme de servir tantes taules i de manera tan ràpida, o no? No, ho dic perquè escolta'm, aquí veig que aquests del costat, de la taula del costat, m'han passat un paper que em diu jugadora professional divisió d'honor en vol?
Sí.
I això ets tu?
Sí.
Uau, en quin equip?
En el Mar Alacant.
Professional, sí. Divisió d'honor, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I això es compagina bé amb horaris de feina matinals,
sí,
i tal.
Sí, perquè és fins de setmana, quan no xue i tot això, o en festes, perquè, clar, les festes jo en l'equip les tinc igual. Clar. Entonces jo puc treballar i tot, sí.
I tu de què jugues? En quina posició?
És portera.
Ah, portera?
Sí.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ens està servint, o està a punt de servir-nos, bunyols de carbassa i xocolata, una portera de divisió d'honor. Imaginin vostès el que és això. Escolta, Maria, doncs et deixo treballar, perquè aquí en Deus està pensant moltes preguntes, però poc anar per feina. Maria, fes, ja m'espero aquí que em portis els bunyols. És fantàstic aquest lloc, és meravellós, eh?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fem lo possible perquè sigui així.
Molt bé, doncs m'espero, ja m'ho portaràs.
Bé, molt bé, enseguida.
Tant se val el que vaig fer ahir, tant em fot el que faré demà. Només vull aquest moment per mi, m'és igual el que passarà. La vida és ara i aquí, ara i aquí, ara i aquí, ara i aquí, ara i aquí. Ja sé que són quatre dies, però jo els vull un a un. I no m'agrada fer-ne via, vull per mi cada segon. La vida és ara i aquí, ara i aquí, ara i aquí, ara i aquí, ara i aquí. Ara i aquí.
I com ho hem d'acabar, això?
Ara i aquí.
De fet, no ho acabem. L'Adrià ha estat tot l'any fent cobòries, fent pensaments. Va.
És festa. Avui em ve de gust vestir-me diferent. Avui em ve de gust ser una altra cosa. No ho sé. M'imaginava com un membre de la cort de Lluís XV, amb aquelles punyetes i aquelles perruques. O com en Diego de la Vega, el zorro. O si no, ja ho tinc. Avui seré periodista. Sí, home, com cada dia, però com els dels anys 20, us en recordeu que portaven aquella sobremàniga de camisa per no tacar-se els punys i aquella visera perquè no caigués la suor? Doncs he pensat que la millor persona per ajudar-me seria la meva bona amiga Maria Araujo, que és figurinista de teatre i ha vingut al seu taller a Barcelona. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui som a Barcelona en una sastreria teatral. Probablement moltes d'aquelles persones que ens estiguin escoltant, que siguin amants del teatre i que fins i tot siguin d'aquelles persones que llegeixen tots els noms de les persones que formen part d'un muntatge teatral, probablement el teu nom els pugui sonar, però segurament el que sí que han fet és veure les teves funcions, les funcions a les que tu has treballat. En aquest any, totes de molt d'èxit, tu has estat l'encarregada de la figuració del Matrimoni de Boston, de la cabra o qui és Sílvia del Josep Maria Pou i la Marta Angelat, del darrer muntatge del musical Més petit o fins i tot de la primera obra de teatre que dirigia la periodista Elisenda Roca, El misteriós assassinat a Manhattan, totes elles representades durant molts mesos a la cartellera de Barcelona. Quants anys fa que et dediques a això, Maria?
Fa molts anys. Em costa molt enraonar català.
Havíem d'explicar que la Maria fa molts anys que viu a Catalunya, sí, però és de Canàries.
Sí, sóc canària i enraono català i l'entenc molt bé. Però m'acosta molt. T'importa que enraoni en castellà?
No, home, no, tu mateixa.
Vale, moltes gràcies. Pues que me dedico al vestuario, dissenyadora de vestuario para teatro, figurinista, des de l'any 91 i hice una obra con Flotas, que fue la primera como vestuario, que era Cabras de Mar. Y a partir de entonces, pues estoy trabajando pues en teatro, tanto en Barcelona como en Madrid como figurinista. Pero anteriormente había sido caracterizadora y además había tenido una empresa de complementos.
Exactament en què consisteix la feina d'un figurinista, a banda de dissenyar la roba pròpiament que es posaran els actors dalt de l'escenari?
Sí. Bueno, lo más importante es saber lo que quiere el director. En principio te mandan un guión, trabajas el guión, ves las necesidades que hay, tanto estéticas como hasta posiblemente físicas. Muere alguien, sabes que tienes que tener sangre, sabes que tienes que tener un vestuario doble, etcétera, etcétera. Y a partir de hacer este desglose de las necesidades, tienes una entrevista con el director y la gran pregunta es, ¿en qué época estamos? Porque aunque realmente tú estás haciendo un Shakespeare y sabes en qué época tienes que estar, si estás actuando, si estás trabajando correctamente la época, te puedes encontrar directores que lo que les interesa es hacer una pirueta. Quiere decir que, por ejemplo, hay muchos directores ahora que te están haciendo un Shakespeare con tejanos. Entonces, a partir de ahí, empiezo ya a buscar los tejidos. Para mí es lo más importante. Yo no dibujo nunca sin tener antes el tejido, porque el propio tejido es el que te da un poco el diseño.
Que tu dibuixes vol dir que per cada funció el vestuari és nou, està fet expressament, no vol dir que es pugui reutilitzar el vestuari d'un altre espectacle?
Sí, se puede. Entonces, lo que hago es reciclar. Por ejemplo, cuando hice Amadeus, parte del vestuario, te diré que como un 70% fue un vestuario reciclado. Entonces era un vestuario que yo adorné y transformé y teñí, etcétera. Y te diré que es lo más interesante, al menos para mí, ¿no? Porque es como más creativo.
¿Quina és l'època més complicada a l'hora de treballar per la complexitat del vestuari?
Bueno, yo creo que puede ser el siglo XVII. Yo en estos momentos estoy trabajando una obra, ya he hecho el diseño, ya he llevado los figurines, ya está todo aprobado en el Clásico de Madrid y estoy en el siglo XVII. Es un vestuario complejo. Sobre todo si en el escenario tienes la necesidad, por dramaturgia, de que alguna actriz se quede con la ropa interior.
La ropa interior es lo más difícil.
Bueno, no es que sea lo más difícil, pero es difícil que se quiten el traje en el escenario, porque hay que tener en cuenta, o que se lo pongan, porque nosotros no estamos trabajando con cremalleras, estamos trabajando la ropa en los talleres tal como era en la época, que son compresillas, no, que es, es muy complicado.
Ensenyeu alguna de las cosas que tens por aquí,
molt
que puguin ser interessants.
Mira, te voy a enseñar el siglo XVIII, que es muy interesante, ¿ves? Y aquí estamos trabajando con sedas. ¿Ves el ruido que hace? Que es súper interesante.
Sí, y tan.
¿Sabes qué pasa? Que también hay que tener en cuenta que a veces la gente, cuando se disfraza, porque en esta tienda también viene gente a disfrazarse, los hombres sobre todo tienen un gran sentido al ridículo. Entonces esta es
vergoña.
Entonces esto es una época que a los señores les encanta, porque llevan las calzas, que son los pantalones hasta rodilla, y después llevan el chaleco, llegan también encima el valier y después llevan media. Entonces aunque vayan disfrazados, pero se siente...
Sembla que van més vestits.
Sí. Y se sienten un poco más cercanos, ¿no?
Uh-huh.
Y las mujeres que están en este otro bando, pues son fantásticas porque favorecen.
Para que... Son vestits de faldilla llarga,
sí,
muy larga.
Para situar un poco la época, digamos que estamos en amistades peligrosas. Y bueno, pues que es una ropa que embellece mucho a la mujer, porque los vestidos son todos encorsetados.
Però no totes les dones es poden posar un vestit ben encorsetat.
Bueno, ponérselo sí, soportarlo no.
Suposo que tota la roba l'adapteu sempre al cos de la persona
siempre,
que l'ha de portar.
Sempre s'adapta. Claro, porque si no estos trajes no quedarían bien. Es que sobre todo cuando estás trabajando con corsés, que puede ser el año 1900, para entendernos, ¿no? Los cancanes, Toulouse-Lautrec, ¿no? Todo esto,
sí.
Tienes que ajustarlo porque si no realmente no favorece.
Claro.
Tiene que ajustarse y mucho. Pero la gente después se siente tan guapa, sobre todo las mujeres, con este tipo de ropa.
Y me imagino que eso va a épocas, debe ser como un boom. Ahora toca, en el caso de las personas, como qualsevol de nosotros, que un día tengamos una festa y nos vingui de gusto venir a vestirnos de una otra manera, deu dependre molt del cinema, ¿oi?
Sí.
Ahora parlabas de los cancans, me imagino la época del Moulin Rouge.
Muy bien. Y ahora, por ejemplo, que tenemos Mozart. Este año ha sido como una gran locura. Los vestuarios del siglo XVIII, porque claro, estamos siguiendo a Mozart.
M'estic fixant en els estampats. Aquests estampats, com els aconsegueixes? Perquè, esclar, suposo que no deus trobar roba de tots tipus.
Bueno, es muy difícil. Nosotros compramos en Inglaterra y también en Barcelona, compramos, hay tiendas, pero claro, son tejidos que son realmente muy caros, pero es que para llegar a la época tienes que, es importantísimo el estampado.
Em fixava també que a banda del vestuari, clar, tu tens complements, tens barrets de tots tipus.
Es que es muy importante. Te diré que en un vestuario, a veces tú coges y pones una túnica y puedes pues transformarlo en otra cosa, poniéndole un sombrero, poniéndole una corona. Por ejemplo, puedes hacer un Nerón con una túnica, solamente que pongas la corona de laureles.
Uh-huh.
Pero también en esta túnica coges y le pones una peluca rubia y unas alas, que es un complemento, lo estás transformando en un angelito.
Claro.
Que los complementos, te diré que en un vestuario es la base.
¿T'agrada viatjar per anar a trobar aquell material que aquí potser no trobaries i que dius, ostres, doncs potser uns brillanters?
Nosotros vamos a comprar mucho fuera, pues podemos ir a Marruecos, podemos, fíjate. Además aquí es una lástima en Barcelona que habían unas mercerías fantásticas. Y, que
y ahora de aquí
años,
poco en tancan una otra.
Sí, ¿me entiendes? Va desapareciendo. En cambio, por ejemplo, en Madrid este tipo de mercerías aún existen. Y entonces a veces tienes que hacer, por ejemplo, pues como ahora que están en los talleres haciendo una zarzuela y necesitamos determinados adornos y no nos queda más remedio que ir a Madrid a buscarlos porque es que aquí no los tenemos. Que és una làstima que s'haya perdido todo esto.
Quin país de tots, clar, tu com a experta en aquest sector, consideres que és el que treballa més bé, el
Londres,
gènere?
Londres, Inglaterra, Londres, sí, sí, no hay color. Trabaja muy bien, además, y esto ya se ve en las películas. Es decir, es una maravilla.
¿Tú has fet cinema, també?
Sí, también he hecho cine. Lo último que hice fue con La Vergés. No me acuerdo ahora cómo decía la película, era un par de años. Sí que trabajo, pero muy poco en cine.
Comentaves fa una estona que tu, abans de dedicar-te al disseny de figuració, tu havies estat caracteritzadora.
Sí.
Què vol dir?
Mi trayectoria es... Empecé como caracterizadora de cine, además. Hice en el año 82 Maten Amantísima con Victoria Abril, que tenía 20 años y tenía que aparentar 40. Entonces yo había estudiado maquillaje en Estados Unidos, en Nueva York, y ahora afortunadamente ya hay muchos caracterizadores aquí, muy buenos, por cierto, pero en aquel momento no había nadie. Después trabajé mucho en teatro y la nariz que llevaba José María Flotats también, es decir, yo trabajé con, yo conocí a José María Flotats en el Cyrano.
Ah,
la famosa nariz, y entonces ya tenía una empresa que hacía complementos, pero también seguía caracterizando para cine y para teatro. Después, con los complementos, en una sesión que tuve con una que ahora es amiga, con María Luisa Rabel, me llamaron para maquillar a Silvia Moon. Y entonces María Luisa quería unos sombreros, no teníamos, y yo con cuatro trapos hice... Pero así, con alfileres. Y a ella le gustó tanto que me dijo, házmelos para mi próxima colección.
¡Ah, caray!
Y así fue un éxito y me vi metida pues en el mundo de la sombrería porque tenía pedidos. Y después pues ya hice sombrera, hice joyas, calzado, y así estuve trabajando 10 años.
Se me acuta una cosa. Què és més interessant, treballar el vestuari senzill o treballar un vestuari d'aquests ben ampulós, d'acord?
Realmente te voy a decir algo. Cuando tú trabajas un vestuario de pueblo, da mil veces más trabajo, y da más trabajo la ambientación. Porque si lo haces mal, es horroroso, pero si lo haces bien, nadie se entera.
Doncs, Maria, ara sí que ha arribat el moment. Avui no puc sortir d'aquí si no és vestit d'una altra manera, que avui és festa.
Sí.
Què em proposes?
¿Qué te propongo? Bueno, te puedo poner un traje que tengo con raya diplomática,
que está muy
de moda. Y entonces podemos ponerle, en vez de una camisa blanca, como veo que eres joven y guapo, te pondríamos una camisa más bien oscura, podemos ponerla negra, con una serie de corbatas muy bonitas que tengo. Mira la que llevo yo.
Ah, sí, Déu-n'hi-do.
Pues te
podemos atrevida, poner
una corbata, sí, sí que es atrevida. Sí, las corbatas hay que ser atrevidos.
Doncs vinga, som-hi. Doncs saps què? Que, Kilian, vosaltres aneu fent, que ara la Maria i jo ens posarem d'acord amb què em poso, aniré a buscar el diari i de seguida torno.
Katmandú, Nepal.
Toni, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estem parlant amb Toni Aguilar, a Katmandú, un català que fa uns anys va decidir anar cap allà, ja ho coneixia, però que ara hi viu i que està fent una feina grandiosa. Què és el que un bon dia et va portar fins aquí, Toni?
Doncs l'anhel de descobrir el món, de conèixer el món, de conèixer diferents cultures, d'entendre bueno, que Barcelona se'm quedava una mica petita. Vaig néixer a Barcelona i el viatjat és que quan més viatges, més coneixes, més t'agrada, més t'atrapa, no? Aleshores, aquí al Nepal és molt maco perquè conviuen moltes cultures al mateix temps i és molt ric des del punt de vista culturalment, molt pobre com a país, però molt ric culturalment, eh? Llavors, al final, també per clima, perquè té un clima bastant bo, a l'hivern no és molt fred, aquí baixa Katmandú i a l'estiu no fa massa calor, i és un país on hi ha molt per fer i molt per aprendre. La vida t'ensenya això, no?, que al final és aprendre sobre la gent, sobre les seves cultures, sobre les seves costums.
Digue'm si vaig malament.
Jo aquí m'hi trobo a gust, estic bé amb la meva tribu.
Digue'm si vaig malament. Tu fa 15 anys que visitaves aquest país, però en fa 4 que hi vius i fins i tot t'has casat amb una nepalesa. I fins i tot has creat una fundació, no? Com es diu i què feu?
Es diu, en català seria Fundació per l'Ajuda Directa, però li vaig posar TDAH Foundation, TDAHF, que vol dir ajuda directa. O sigui, nosaltres intentem entrar sempre en contacte amb la gent directament, conèixer els problemes de la gent, conviure amb la gent i aprendre de la gent i compartir. Això és una fundació per l'ajuda directa.
Com va ser que vas casar-te amb una nepalí?
Bueno, no ho sé. Sincerament, la vida et porta. I en aquell moment les circumstàncies van ajudar que tot funcionés, que anés d'aquesta manera. Suposo que una mica poder tot ja estava previst, i que era necessari que em quedés aquí, i aquesta dona, doncs, que era una dona viuda amb 3 nanos, d'una família molt pobra, doncs, bueno, ens vam començar a entendre, ens vam començar a conèixer, i finalment ens vam casar. I ella, per mi, és una gran ajuda, i una gran companya, és una gran persona, i aprenc molt d'ella, eh?
Tots dos vau muntar una casa d'acollida de nens fa 6 anys, no?, juntament amb Amics Catalans. I de qui us cuideu? Qui és el que hi feu?
Mira, hi ha molts nanos que viuen pel carrer. La gent que coneix Katmandú sap que el 50% de la població de Katmandú podríem dir que són nanos. Les famílies culturalment han de tenir molts fills perquè està molt ben vist, però després no els poden cuidar perquè no tenen prou mitjans, i aquests nanos han de guanyar la vida al carrer. Aleshores vam començar amb 7 nanos que vam conèixer i vam començar aquesta casa d'acollida que ara té 30 nanos. I seguim endavant. Aleshores, a partir d'aquí, la casa fa una mica com de centre del barri, on s'escolaritzen nanos i on, sobretot, la part important on estem treballant és amb la alfabetització de dones. És a dir, que al Nepal hi ha uns 8 milions de dones que no saben llegir i escriure, que no poden treballar, no poden ni tan sols utilitzar el telèfon ni accedir a res, i nosaltres el que fem és, amb ajut de molta gent i d'altres grups, intentar que aquestes dones puguin aprendre a llegir i escriure, i això té un mèrit tremendo, perquè elles ho fan a primera hora del matí, abans d'anar a rentar roba o de treballar a la construcció, i a última hora del dia, això és un dia de molta feina, eh? Mm. Però és fantàstic veure com aquestes dones volen tirar endavant, se posa la pell de gallina.
I a mi m'ha posat la pell de gallina saber que a partir d'aquest treball amb aquestes dones, d'ensenyar-los a llegir i escriure, veu descobrir que precisament per ser analfabetes els feien firmar coses que després tenien unes conseqüències gravíssimes, com era donar els seus fills en adopció. Com us en vau assabentar? Quina és la realitat i com ho combatiu?
Bueno, ens van presentar dones a casa preguntant pels seus fills, que deien que els seus fills havien anat a estudiar a Espanya i, bueno, que els havien deixat en orfenat, i aquestes dones havien firmat papers on, segons elles, els nanos anaven a estudiar, però el que elles no sabien és que el que havien firmat és una renúncia total als seus fills, no? Llavors hi ha gent aquí al Nepal, suposo que arreu del món també, que s'aprofita d'aquesta incultura, de les necessitats d'aquestes dones, sobretot dones viudes carregades de nanos, per prometre'ls que el seu fill anirà a estudiar i que quan el fill torni, doncs serà arquitecte, metge, el que tu vulguis. En un país on no hi ha cap tipus de seguretat social, és a dir, que aquestes dones, els seus germans i la família, dependran d'aquest nano que supostament està estudiant a Espanya.
I se'ls emporten amb quants anys, aquests nens?
Els nens aquests poden tenir des de 3 a 7, 8, 9, 10 anys. A més, com que els netegen, vull dir que els desvinculen de la seva història, hi ha nanos que diuen que tenen 6 anys, però en tenen 10, potser. Les famílies que vénen aquí es pensen que el nano és orfe. I després comencen a descobrir que té pare, que té mare, que té germans, i que aquesta dona no poden entrar en contacte perquè els mateixos dirigents dels orfenats els hi prohibeixen. O posen a un intèrpret, perquè, clar, parlen nepalès i quan és un llenguatge difícil, no els hi tradueixen el que s'estan dient uns als altres.
És a dir, que poden ser nanos que han estat adoptats...
La desexistència aquesta només podem fer dues coses. Que elles aprenguin a llegir i escriure fins a cert punt, que tinguin la possibilitat d'entendre una mica el que estan fent, però sobretot demanem que tinguin assistència i és una cosa per la que estem treballant molt fort.
Això és gravíssim, Toni. Escolta'm, la vostra feina per intentar revertir aquesta situació és admirable. Suposo que és molt difícil quan ja els nens han marxat del país i estan adoptats a altres parts del món. En tot cas, com és un dia a la teva vida des que et lleves?
Doncs mira, ens llevem, com et dic, ara a les 5 i mitja ja surt el sol. Aleshores, a les 7 del matí tenim l'esmorzar amb els nanos, aquí a la casa. I ells estudien per anar a les 9 a l'escola. El dia comença, el dia laboral de treball, comença a les 10 del matí, però nosaltres ja a les 8 del matí ja estem enxufats a l'ordinador per veure els emails que arriben, per poder contestar la gent que ens escriu. Aleshores, durant el dia anem atenent a la gent, tenim diverses activitats, diversos projectes, i després també una part que tenim és ensenyar oficis. Les dones que han estudiat poden aprendre a cosir, poden aprendre confecció, també fem incens, que estem exportant, i amb això s'estan pagant salaris, i hi ha famílies que poden anar tirant endavant. I llavors a les 7 del vespre comencen a repassar els estudis, es prepara tot, a les 7 i mitja, a les 7, 7 i mitja sopa, i a les 8 i mitja, 9 de la nit, tothom ja està al llit, tothom ja s'apaga les llums.
Molt bé, és una vida intensa pel que veig, eh? No és relaxada com ens podríem imaginar d'un lloc com el Nepal. Escolta, amb tot aquest temps que portes aquí, has tingut alguna anècdota, coses que t'han passat curioses segurament per la diferència cultural, no?, entre els nostres països?
Mira, experiències cada dia són noves perquè és una cultura molt diferent de la nostra, no? I ells amb molt poc poden viure, sobreviuen, aguanten molt, estan molt al límit. No sé, és molt diferent ciutat de zona rural. Zona rural també és bastant complexa el que tenen. No tenen camins, no tenen llum, no tenen aigua, no? I hi ha gent que tira endavant, malgrat tot, aguanten i tenen esperança amb el dia de demà. No massa més lluny, però almenys el dia de demà. També hi ha un tema que volia parlar, que és el casal. No sé si ho tens previst a les preguntes o no.
Digues.
El casal, hem vist que hi ha molta gent que ve de turisme al Nepal perquè és un país molt maco. La primera entrada que veus, on arribes amb l'avió de les muntanyes impressionants de l'Himalaya, l'Everest, és un país molt ric en matèria de cultura, culturalment. Llavors ve molta gent a visitar el Nepal. Aleshores, hem creat un centre com de suport, d'acollida, com un centre excursionista que en diem el casal, on la gent que ve a visitar el Nepal, i que bàsicament són catalans o bascos o gent del nord, llavors es troben allà i poden compartir informació de rutes, d'hotels, què està millor, què està pitjor. Però seria com un centre excursionista, com si fos un cau de minyons de muntanya, però amb gent d'aquí, poden aprendre a cuinar, poden compartir, poden fer moltes coses. Fa molta il·lusió perquè és l'últim projecte que hem creat. Fa molta il·lusió. Vull dir, que la gent que vingui al Nepal, que pregunti pel casal, que a més hi ha una web que es diu casalnepal.org. La poden entrar i trobar informació de on és casa vostra. Vull dir, tothom que vingui aquí té un lloc on ens podem trobar, parlar i tirar endavant.
Fantàstic, casalnepal.org. Moltíssimes gràcies. Veig que ja no et pregunto si en tens per molt temps de quedar-te aquí, perquè en tots aquests projectes endevino que sí. Només digue'm com diríem adeu amb nepalí per anar-nos acomiadant.
La paraula màgica en nepalí és namasté. Namasté és la hola, adeu, serveix per tot. És la paraula que més s'utilitza. Diuen que la paraula namasté originalment ve del sànscrit, que vol dir veig el món amb els teus ulls, vull veure el món amb els teus ulls, no? Em poso la teva pell.
Preciós.
Aquesta seria l'origen.
Namasté, Toni. Una abraçada.
Namasté.
Una abraçada a través...
Namasté. Una abraçada Casa vostra.
Gràcies. A través del mar, dels mars i les muntanyes, que en són moltes. Adéu-siau i molta sort.
A vosaltres. Gràcies. Tombe les nuits à la lueur de bougies qui fondent et que la lumière soit. Passe les heures que s'écoulent à jamais les secondes et que la lumière soit. Le bruit qui court au point, juste au point du jour, à deux pas de chez toi, à deux pas de chez moi, que la lumière soit.
Catalunya Ràdio sense fronteres.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Paraules, paraules, paraules.
Si us plau.
Paraules, paraules, paraules.
Et juro que...
Paraules, 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 paraules. Només dius paraules que no em diuen res.
No sé si sou dels que teniu el vici de parar l'orella quan aneu pel carrer. Més enllà del que es diu la gent, de les converses, és interessant sentir el com s'ho diu. És una enquesta ràpida, no matemàtica, però sí aproximada de la realitat. El castellà s'imposa. Bé, aquí ja ho sabem, estem a l'estat espanyol, però Andorra, l'estat on el català és l'única llengua oficial. Què passa a Andorra? Senyor Jordi Gallardo, molt bon dia. Vostè és director general de Patrimoni Cultural i Política Lingüística d'Andorra, del govern d'Andorra. Què passa a Andorra?
Hola, bon dia. Andorra, els últims indicadors sociolingüístics, ens diuen doncs, que si bé el 95 el català era la llengua més parlada, doncs el darrer estudi, que és de finals del 2004, ens diu que el català a nivell de coneixement augmentat pel seu ús lingüístic doncs, s'ha estancat i hi ha hagut un increment doncs, del castellà.
Doncs aquí anem a parar el que vostès han decidit actuar, no?
Bé, el 2005, amb el canvi o amb l'inici de la nova legislatura, el nou govern doncs, es va marcar doncs, un objectiu que era tirar endavant un pla nacional lingüístic que havia de servir doncs, per revertir aquesta situació que va lligada amb aquest comportament social, no? Doncs que si ve d'un costat cada cop hi ha més gent doncs, que sap parlar català, sap llegir, sap escriure en català, doncs curiosament en alguns sectors concrets de la societat andorrana doncs, està experimentant un fenomen que s'utilitza com a llengua de comunicació el castellà.
I ara vostès han decidit obligar els nouvinguts a fer cursos intensius de català, és això?
Bé, nosaltres hem plantejat dins de les accions del Pla Nacional Lingüístic un seguit de mesures que han de servir o ens han de permetre fer doncs, un canvi en aquesta situació. La primera mesura a nivell legislatiu, perquè hem presentat d'altres accions que no incideixen en l'àmbit legislatiu, no? Però la primera que hem aconseguit introduir és que aquelles persones que resideixen a Andorra i que periòdicament doncs, han de demanar la renovació del permís de residència i de treball, doncs aquelles persones que puguin acreditar doncs, una formació o l'obtenció d'un certificat d'un curs de català amb un examen oficial, se'ls permetria saltar una etapa en la seva renovació, amb la qual cosa doncs, es premiaria, per dir-ho així, doncs, aquelles persones que acrediten aquest coneixement.
Aleshores, vostès han decidit passar a l'acció establint això, que qui vulgui renovar-se permís de residència ha d'acreditar un coneixement del català. I els que no estan aquí, sinó que volen tenir un permís de residència o un permís de treball i no el tenen encara?
Bé, jo voldria puntualitzar que això és una mesura per incentivar aquesta que hem fet amb la modificació de la llei d'immigració. Això serà optatiu, aquelles persones doncs, que no vulguin fer-ho doncs, podran continuar renovant el permís de residència, però diguéssim no tindrien aquest avantatge de saltar una etapa.
Molt bé.
Després, a principis del 2007, començarem a treballar doncs, una via reglamentària, que no està tan avançada com la primera que comentàvem, que ja està introduïda a la llei d'immigració, que és treballar amb un reglament específic que farem des del servei perquè les persones doncs, que vinguin o demanin treballar a Andorra per primera vegada se'ls pugui fer doncs, una immersió lingüística inicial durant el temps que han de reunir tots els requisits per poder obtenir el permís de treball. Estem parlant de fer uns cursos molt concrets, entre 4 i 6 hores, que representarien doncs, una primera aproximació a la llengua, i no només a la llengua, sinó doncs, a les institucions també del país, aquestes persones assistint només al curs obtindrien un certificat d'assistència, i aquest certificat d'assistència és el requisit que se'ls demanaria doncs, a les persones que després vulguin obtenir doncs, aquest permís de treball. Amb l'objectiu que, a partir d'aquest primer contacte i amb la presència del Servei de Política Lingüística a l'Oficina d'Atenció a l'Immigrant, que posarà en marxa el Servei d'Immigració i de Treball, després puguem canalitzar totes aquelles persones que tinguin la voluntat de continuar la seva formació en la llengua catalana cap a l'oferta que es fa des de l'administració.
Hi haurà examen al final d'aquest curset bàsic o no?
No, és un certificat d'assistència. Sí que es demanarà doncs, una assistència obligatòria, amb la qual cosa t'assegures doncs, que les persones que no assisteixin doncs, a les hores que demanem doncs, no obtindrien aquest certificat, però hem volgut defugir de la prova perquè les proves, en certa manera, doncs, condicionen bastant a les persones. És com un obstacle sovint difícil de superar, i nosaltres el que volem aconseguir doncs, amb aquesta mesura és que la gent no tingui por, que el català realment doncs, no és una llengua estranya i que realment doncs, és complicada, sinó tot el contrari, i hem pensat doncs, que obligant l'assistència i obtenint aquest certificat d'assistència doncs, com a mesura inicial i per valorar doncs, el funcionament era suficient.
Perquè jo li deia al principi, quan camines pel carrer, vostè quan camina pel carrer el que sent més què és?
Bé, jo de tot. A nivell institucional és evident doncs, que la llengua oficial és el català, i llavors doncs, totes les comunicacions i la llengua que s'utilitza dins de les administracions és el català. I després en el teixit social en general d'Andorra com a societat hi ha una presència forta doncs, del castellà i del català, podríem dir, i del portuguès també.
És cert que el portuguès se situa a un nivell pròxim al català ja?
Doncs el portuguès ha experimentat un creixement molt important. Encara a dia d'avui no ha superat el català, i des de l'any 95 que van començar a fer aquests estudis sociolingüístics, evidentment doncs, ha tingut un creixement, podríem dir, gairebé espectacular. No? I a més dins del col·lectiu de gent que parla el portuguès doncs, hi ha un fenomen curiós, que a l'hora de prendre una nova llengua quan es desplacen a Andorra, comptes de fer la immersió directament o l'aprenentatge directament a la llengua catalana, ho fan com a pas previ doncs, al castellà. I és cert doncs, que també pensen doncs, que el català potser no és una llengua necessària per obtenir permís de treball o per poder viure a Andorra. No? Així com si tu et desplaces a Anglaterra o a França, per força si et vols integrar i si vols obtenir treball, doncs has d'aprendre obligatòriament la llengua oficial d'aquest país. Doncs Andorra, també una mica, i aquí hem de fer autocrítica doncs, als andorrans. Històricament hem estat una població que, per ser un país que rep molts visitants, sempre hem canviat de llengua quan la comunicació d'entrada doncs, no es podia fer en català. I aquest és un comportament que, malauradament, a la guerra s'ha girat una mica en contra nostre. I per això doncs, les accions que engegarem des del pla de comunicació que hi ha paral·lelament al Pla Nacional Lingüístic estan adreçades també doncs, a la població catalanoparlant d'Andorra.
Fa uns dies el corresponsal de l'Avui, Joan Antoni Guerrero, deia també volen incidir el govern en els joves, entre els quals el castellà s'està imposant.
Sí, de fet és un dels sectors de la societat en els quals doncs, ens hem marcat durant el 2006 totes les accions més concretes, perquè s'estan donant situacions complexes com joves que són de llars catalanoparlants, a l'hora de relacionar-se entre ells ho fan en castellà. I clar, doncs això respon doncs amb una moda, un comportament sociològic, com s'ha pogut donar, per exemple, doncs a Barcelona en una època concreta, i aquí no podem fer una altra cosa doncs que intentar lluitar contra un comportament sociològic que és una tasca complexa i complicada, no? Perquè dins de la franja de la joventut, els comportaments, les modes doncs tenen molt pes, no? I es deixen conduir molt per aquest tipus de conductes. I nosaltres hem d'intentar fer veure que parlar català no està passat de moda, que el català doncs és part de la identitat d'Andorra, i que els jovens d'Andorra s'han de sentir orgullosos també doncs, de tenir la seva llengua pròpia i la seva identitat.
D'on van treure la idea? Van a buscar algun model lingüístic existent al món?
No s'ha agafat cap en concret exactament, però sí que s'han agafat doncs, reflexions i situacions que es donen en altres llocs. I aquí doncs, un model doncs, en el que han utilitzat com a punt de partida doncs, és el model del Quebec.
Que és més dur, no?, per això, el Quebec?
Sí, doncs és més... Podríem dir, doncs, a nivell punitiu, a nivell legislatiu, doncs, és més estricte. Nosaltres doncs, hem intentat utilitzar la seducció del català com a llengua, doncs, que pot ser útil també, i que evidentment doncs és la llengua oficial del país, perquè sovint doncs forçant o exigint provoques justament una actitud contrària al rebuig en el que tu pretens obtenir, i per això doncs hem intentat doncs que el català, o el fet d'aprendre català, es vegi doncs com un premi i que representa doncs avantatges i no inconvenients.
Molt bé. Li agraeixo molt el seu temps. Sé que va tard. Gràcies, senyor Gallardo, per haver-nos explicat totes les mesures en relació al català. Que tinguin molta sort, que el que fan vostès és un mirall per nosaltres.
Doncs moltes gràcies i a disposar.
Fins una altra.
Minha vida,
meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação.
Catalunya Ràdio, sense fronteres, sense estiu.
La Ria Bas camina i camina, diu com l'Espinàs, que és la millor manera de conèixer el territori. Sí, home, i tant, i la més cansada també. Adrià, avui on ets?
Montse, aquest viatge se n'està anant de pressupost. Bona tarda, com esteu? Encara hauré d'agafar una feina perquè si no tindré ni 5 per tornar a casa la setmana que ve. Per això he vingut aquí, al port de Tunis. La Mediterrània, segons com te la mires, és ben estranya, sembla d'una altra època. Tunísia ara és un país molt abocat al turisme i per aquest port on sóc ara mateix hi passen molts creuers, però hi va haver una època en la que va ser la capital del comerç de la Mediterrània Oriental. De la Catalunya del segle XIII ens han arribat històries de viatgers i mercaders que anaven i venien entre les terres cristianes i els regnes dels moriscos. Avui en rescatem una d'aquelles carregades de llegenda. A Lleida la coneixen prou bé, però em penso que no tothom la té present avui en dia. El trepidant viatge d'en Arnau de Solsona. Arnau de Solsona va néixer a Lleida l'any 1218. Dels seus anys de joventut en tenim molt poques dades, gairebé cap, i el que sabem ja el situa anys més tard, molts anys més tard, com un dels mercaders i prohoms de la classe comercial de la seva ciutat, de Lleida. El seu negoci eren els teixits, i de tots eren conegudes les rutes que feia per la Mediterrània comerciant. Però el seu viatge més recordat, aquell que podem dir que va ser el viatge de la seva vida amb tota rotunditat, va ser el que va fer aquí, a Tunis. Mira, allà veig un vaixell que sembla que vol descarregar. A veure si necessiten un cop de mà i puc guanyar 4 duros. Així és com es va fer ric n'Arnau de Solsona, amb els vaixells. A finals del segle XIII, el navegant Arnau arribava al port de Tunísia i de seguida li van arribar comentaris d'una presonera cristiana de Mallorca anomenada Elisenda, que havia estat capturada per l'emir de la ciutat i que era al castell, tancada en una masmorra. Al mercader no li va costar gens que la mira al revés, ja que en aquells anys les relacions comercials entre catalans i tunisians eren satisfactòries. Tu, la pela és la pela. Quan Arnau en va tenir ocasió, va demanar per conèixer la presonera. I encara no sabem com, no sabem el temps que va trigar, el cas és que va aconseguir que l'emir alliberés Elisenda i tots dos van fer cap a Catalunya. De fet, es van casar i Arnau de Solsona va deixar de navegar per sempre. Era l'any 1297. Un cop casats i fora de l'abast de l'emir, Elisenda li va confessar a Arnau que s'havia cobrat una penyora del palau, un atreviment per part d'ella, per tot el temps que l'havia tinguda presonera. Elisenda havia agafat un tros de roba molt vella, un botí de guerra de l'emir, una relíquia santa per la cristiandat, els bolquers de Jesucrist. Fos de veritat o no, la qüestió és que el matrimoni del Solsona va donar la relíquia als monjos de la Seu Vella de Lleida, que feia molt poc que havia estat consagrada. I fos de veritat o no, El cas és que al llarg dels segles els bolquers de Crist van ser venerats per tota la cristiandat. Quan va esclatar la Guerra Civil d'Espanya, el 1936, el drap sant, que és com es coneixia, es va guardar en una càmera del Banc d'Espanya i després va desaparèixer per sempre. A hores d'ara encara no hi ha rastre. Malauradament, se'n sap ben poca cosa més, no us podem explicar masses dades més, i si hem de fer cas de les cròniques de l'època, sabem que Arnau de Solsona va morir el mateix any que va arribar a Lleida, el mateix 1297. Ha plogut tant, buf, si ha plogut des dels anys de Cartago i del general Aníbal. Els elefants i els lleons ja no campen per Tunísia, però l'illa de Gerba segueix sent parada obligada ara de turistes. La poligàmia ha quedat abolida i és un dels països musulmans més oberts i propers a la mentalitat occidental, la nostra. És un país que val la pena, no deixeu de venir, val la pena visitar-lo. Diuen que el primer gabinet que va convocar el president Ben Ali, només ser nomenat el 1987, el va dedicar exclusivament a preparar estratègies de turisme, sobretot per la zona del Sàhara, perquè el Sàhara cobreix gairebé el 40% del territori del país. I tot plegat s'ha notat i molt en un país cada vegada més visitat pels catalans. De fet, Egipte i Tunísia són els destins africans més visitats davant del Marroc i de Kènia, fins i tot. I veient aquesta ciutat, em venen a la ment aquells basars d'espècies, de pell curtida, de fusta, de metall. Sabeu aquella barreja d'olors? Jo sí que la noto ara. I si afegeixo l'olor de peix i de petroli de vaixell, ja us asseguro que no és precisament perfum francès. Mare meva. Doncs ens haurem de tapar el nas i paciència. A vosaltres no us faré la mala passada d'haver-la d'aguantar, aquesta olor. Us deixo marxar, si voleu. Fins la setmana que ve, que amb una mica de sort ja seré a Barcelona.
Uf, les 6, que tard, si hauria d'anar cap a l'aeroport de l'Alguer. No sé, em sembla que estirarem 5 o 10 minutets, que aquí s'hi està molt bé, a la platja de les Bombardes. Va, la setmana que ve, per això, una altra platja. Aniré pensant si Menorca, Formentera... No sé, de moment, al despertar, això sí que ja ho sé, despertarem amb algú que viu a les Filipines.
Hola, bon dia. Bon dia per vosaltres, perquè aquí a la illa de Cebu són ara mateix la 1 de la tarda. Estic aquí caminant per aquests carrers de Cebu. Ara mateix aquí fa un calor força asfixiant i em disposo a anar a dinar a algú. El meu nom és Alfred Rodríguez Papaseit i treballo en una escola internacional i m'ha vingut de gust parlar amb vosaltres i explicar-vos la meva experiència aquí a les Filipines. You win, it's your show now. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? And we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels. I don't see them on the TV shows. Where's all the good people go? Say, wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, desensitizing the nation. Where all the good people go?
Menorca, Formentera, tinc una setmana per pensar-m'ho i acabar l'estiu del Sense Fronteres en una platja. No ho sé, a veure si m'ajuden el Kilian Sabrià o l'Adrià Bas, que han fet el programa a mi, amb la Montse Gené. La setmana que ve, l'últim programa d'estiu. Adéu-siau. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a world, oh, what a life. I'm in love. I got a song that I sing, and I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I am in love. Life's a wonderful thing. As long as I've got that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let you go.
I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. I'm in love. Dip, do, dip, do, dip, do, do. Life is a wonderful thing. As long as I hold the string, I'd be a crazy so-and-so if I should ever let her go. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world, oh, what a life. Oh, what a world, oh, what a life. Oh, what a world, oh, what a life. 'Cause I'm in love. I'm in love. And what a wonderful thing when you get the world on a string.